Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
28 de maig, programa 644, ens escapem i ho fem parlant d'oli nou, però de Barcelona, conreat a Collserola i que suposa el seu conreu un fre al risc d'incendi forestal. Escolteu-nos, val la pena l'entrevista. El Meteoambient i el Meteotemps fundrem a una entrevista amb el José María Baldassano, amb el llibre Dos grados más no son para tanto, una història del negacionismo climático. A la Terra, en Jordi Puig, les varietats locals de tomàquets també són més riques en antioxidants fonamentals, evidentment, per la bona salut de les persones. Meteotaula, el Xesco Bueno, cap de cuina del restaurant Cal Esteve de Castellbisbal. Catradio.cat, Meteomauri, @catradio.cat, Facebook, xarxa X i 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies tenen com a, podríem dir, element absolutament central el termòmetre, i un termòmetre que s'ha disparat a l'alça precisament des de dijous de la setmana passada. Va començar aquest augment progressiu, el cap de setmana passat va ser notable, i això va facilitar alguna primera i tímida boira costanera en alguns sectors de la Costa Brava Sud, en formació d'aquestes boires típiques de primavera. Però ràpidament els valors enregistrats han estat, no de primavera, d'estiu, d'un estiu anòmal. I avui, dijous, hem batut rècords a diversos indrets de Catalunya, a diversos observatoris que haurem de repassar els propers dies.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap a Collserola, i concretament a Collserola parlarem de l'arribada de l'oli, de les oliveres de Collserola. No m'he begut l'enteniment, això és real, no és intel·ligència artificial, això no és fer volar coloms, sinó que, com s'havia fet antigament, bé, de fet hi havia, tot era agricultura, Collserola, fa molts i molts anys, doncs hi ha una recuperació, en aquest cas, de l'oli. Tot això té un entorn, una explicació. Ens acompanya el coordinador de projectes de la Fundació Catalunya La Pedrera, Joachim Englert. Què tal?
Hola, molt bé.
Bona tarda. Escolta'm, què busca aquest oli nou de Barcelona? Busca omplir el mercat català d'oli de Collserola o hi ha altres intencions?
Hi ha altres intencions, però també aniria bé d'omplir els mercats, perquè si hi ha persones que compren aquest oli, llavors podem crear més impacte. Al final, té com un objectiu molt, molt clar. Diguem, tenim
crear impacte.
Sí, un impacte, un triple impacte.
Un triple impacte. Sí. Numerem aquest triple impacte.
Hi ha un impacte, el primer és ambiental, diguem, tornar a crear un paisatge resilient, un paisatge mosaic, que torna a tenir espais oberts, sobretot en l'actualitat, amb aquestes possibilitats de riscos com un gran incendi o una sequera prolongada, plagues que llavors poden augmentar el risc d'un gran incendi que a Collserola realment pot ser desastrós, i no només a nivell ambiental, sinó sobretot a nivell de protecció civil, perquè hi ha molta gent vivint en la serra de Collserola. Llavors, això és un dels elements claus de crear oportunitats també pels bombers que puguin actuar en el cas que realment es produeix un gran incendi. I llavors també està comprovat, si obrim un altre cop aquests espais que antigament eren agrícoles, també millorem la biodiversitat, perquè un bosc és tancat també està perdent la biodiversitat, i llavors i això és aquest impacte ambiental.
Li estem donant, per tant, per la descripció que fas i que jo crec que s'entén perfectament, un esponjament, un oxigenar l'espai, el bosc, i en definitiva defensar de forma lògica irracional algunes vivendes, algunes no, moltes vivendes que realment fan fredat de quina manera estan i com estan davant d'un gran incendi.
No, i m'agrada que dius oxigen, perquè al final la Fundació Catalunya Patria...
És que el bosc necessita respirar, no, i necessita si al respirar, final l'estàs protegint tant que l'ofegues perquè el poses dins d'una bossa de plàstic com si la posessis al cap del bosc, estàs ofegant el bosc. Vull dir, no cal ser biòleg expert, tu ets un expert en temes forestals, però en tema que al final el sentit comú aquesta societat l'ha perdut.
No, i també
bastant.
Tu, sí, i tu pots anar al bosc i tu mateix ja estic veient que, clar, fem servir la paraula patir. Clar, el bosc no està patint com un ser humà, però s'està transformant, però nosaltres dependem d'un bon estat de salut de bosc. Però a més, també l'oxigen que menciones, aquest projecte amb l'experiència que té la Fundació Catalunya Pedrera, tenim un total de 27 espais, més de 8.000 hectàrees, i hem fet moltes projectes arran de tot Catalunya, i també hem vist que al final, si volem transformar un espai, això no és possible sense aquesta complicitat amb l'ecosistema. I bom, has dit oxigen, i nosaltres estem veient que no només donem oxigen al bosc, també donem oxigen al que és l'agricultura, que és la gent que viu de l'agricultura dintre del que és l'àmbit de Collserola.
Clar, perquè actualment només un 6% de Collserola és agrícola, i l'any 56, mira, el 56 és el febrer del 56, l'any del gran fred a Europa, era de més del 20%.
Sí, és molt curiós, perquè nosaltres realment, clar, per arribar a aquest gran repte, el que ens hem posat de tornar a gestionar uns 160 hectàrees de conreus, també estem fent un viatge en el temps. Estem revisant les ortofotos del 45, del 56, i veus mica en mica com un espai agrícola, que el 56 encara era agrícola, s'està transformant en bosc, i estem fent moltes visites. Tu vas al bosc, de sobte entres en un sotobosc on ni penses que pots trobar oliveres, trobes oliveres centenàries que encara estan viu i estan...
Encara aguanten allà, sota de les pinedes, dels alzinars, etc.
Sí.
Escolta'm, quines zones actualment esteu recuperant? És una àrea molt concreta, hi ha diverses àrees?
A veure, d'entrada, quan vam plantejar el projecte, perquè clar, no és només la Fundació Catalunya Pedrera que està aquí darrere del projecte, tenim una complicitat i una col·laboració amb el Consorci Collserola, amb la Diputació de Barcelona, també amb l'Associació de Propietaris Forestals de Collserola Iniciatives, i a més amb l'Olivera, vale? Amb la cooperativa que a la finca de Can Calopa ja està produint vinya, o està produint vi, i té una plantació de vinya, i té aquest impacte social que també estem buscant, perquè ells estan creant llocs de treball per gent en risc d'exclusió social. I llavors, conjuntament, llavors vam analitzar i vam mirar una mica com podem ajudar a augmentar aquest impacte, i vam veure clarament el Marc Castelnou, quan fa un parell d'anys...
Em sona.
Sí, em sona a tots. Clar, ell va dir, mira, hi ha una possibilitat, un gran incendi que podia començar per la zona del Papiol i en molt poques hores podia...
El vent de Ponent,
correcte,
estendre's.
Mm-hmm. Llavors, també arrel d'això es va fer com un pla estratègic de prevenció d'incendis forestals a la serra en tota la zona de lo que és bosc. Llavors, la Generalitat també hi ha posat molts diners, l'associació també hi ha liberat diners a través d'empreses privades per gestionar les zones més forestals. I nosaltres vam dir, mira, crec que és molt important també gestionar tota la zona interfàs entre el que són els pobles, les ciutats i el bosc. I sobretot enfocat en una zona que ja era agrícola. Mm-hmm. Llavors, i si nosaltres podem crear una franja molt oberta, val? Llavors el foc ni pot entrar en la zona, la zona boscosa. Llavors ja posem com un fre. Llavors, la zona realment d'actuació és el Papiol, Molins, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, i l'any passat ja vam fer una prova pilot a la zona de Sant Just d'Esvern, com amb l'Olivera, i llavors vam veure el potencial. I realment, arrel d'això, ja vam entrar en producció i s'ha... mira, t'ho he portat aquí una botella del nou oli que de triple impacte i realment ja ho pots provar i realment és un valor afegit, sobretot pensant...
Un disseny excel·lent, eh? A més,
sí,
convida.
Sí. No, i lo important és quan pensem en un projecte així volem mantenir un territori viu. I què vol dir això? Clar, podem invertir molts diners en mantenir
d'una forma
obertes,
artificial. I erma.
Correcte.
Que no...
No. I en aquest cas, si tu tens aquí un teixit de petits agricultors que en Collserola encara existeixen i també ells mateixos quan fem les visites diuen, esteu donant oxigen.
Clar, clar.
I llavors, clar, aquí, així garantim que podem mantenir aquestes zones obertes durant el temps, val? I això és molt important. Sobretot estem parlant d'una agricultura de muntanya, estem parlant de parcel·les petites, no són grans extensions, però penso que aquí també a Catalunya realment també anem a fer aquest plantejament. Necessitem produir aliments i si ho podem fer davant de la nostra casa i aquest oli ha ganat un premi i és molt bo.
Clar, pel que deies, és un oli de varietats com l'arbequina, la becaruda i la vera del Vallès. Són la becaruda i de la vera, n'hem parlat alguna vegada aquí al programa. L'arbequina segurament és la coneguda per la majoria de població, però bé, en definitiva, segur que heu trobat un cupatge fantàstic que bé, ja dona ganes d'obrir-lo. M'ha agradat, m'imagino que tot això és idea Marc Castellnou, que citessis tot un arc de municipis que va de Sant Just d'Esvern fins a Molins de Rei, pràcticament deu anar fins al Papiol, Castellbisbal, que és tercer i quart quadrant de vents, que són els que sovint desencadenen més perillositat en els nostres boscos durant l'estiu. Escolta'm, i el futur, perquè estem arribant al final de l'entrevista, el futur més immediat passaria per consolidar aquest mercat d'oliveres i realment ja veig els turistes. Bé, la gent de casa hauria de ser la primera que el comprés, però ja veig turistes allà a la cua d'algun racó de Collserola buscant l'oli de la ciutat de Barcelona, no ho sé.
No, jo també no ho visualitzo, perquè això final és el...
Ho dic perquè la societat avui en dia fa coses molt estranyes, i per tant tot és possible. I per tant, és que ja m'imagino allò, un autobús ple de turistes que els porten en els...
No, i tant, també està en línia del propi consorci. Ells tenen una línia que es diu Alimentem Collserola, que dona suport a tots els agricultors de tot la serra, i nosaltres col·laborem estretament amb ells i també tenen una línia de comercialització i jo penso que és la clau. Arrel d'això, és molt més fàcil de fer conèixer un projecte d'aquesta magnitud i també l'impacte positiu que té al territori, i tu pots fer, ser còmplice, perquè al final el poder del consumidor final és molt gran. I ho tens aquí. Estàs
perquè ens omplim la boca de hem de consumir de proximitat, hem de consumir de proximitat, i és veritat que hi ha coses en la proximitat que desgraciadament allunyen aquell aliment de molta gent per un tema de preu, etc, etc, però hi ha gent que ho pot comprar perfectament i que no compra proximitat i no ho posa en pràctica.
I és molt fàcil. És veritat que si mires el preu, però al final dic, mira, comprem tantes coses en la nostra vida amb un preu baix que no dura res, i això és un producte
ja
de qualitat, i realment ens hem d'alimentar bé, perquè al final...
Sí, sí, això és salut, això és anticancerigen, això és antienvelliment, això és...
Això dona salut al ser humà, però també dona salut al territori.
Sí, sí. M'agrada aquest concepte per acabar l'entrevista. Salut a l'ésser humà i salut al territori, que en aquest cas estem parlant d'aquesta serra de Collserola, que s'ha transformat d'una manera bestial en els últims 100 anys, d'estar pràcticament pelada, ara fa 100 anys, a un desenvolupament forestal bestial, i ara amb aquest intent d'esponjar i d'oxigenar el que és el bosc. Joachim, espero haver-ho pronunciat bé,
sí,
més o menys.
Sí,
Englert, haureu notat una mica d'accent, ell és alemany i amb un català perfecte, enhorabona.
Gràcies.
Coordinador de projectes de la Fundació Catalunya La Pedrera, amb aquest oli nou de Barcelona, que ajuda a conservar els pagesos, a protegir a la gent que viu a Collserola i, sobretot, a protegir Collserola. Moltes gràcies.
De res, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
Meteo Ambient, Meteo Temps, 20 minutets per parlar...
Una masterclass, per una masterclass.
Clar que sí. José María Valdesano ja ens acompanyava fa uns anys, el vàrem tenir aquí al programa, mentrestant, evidentment, ha estat a moltes batalles, perquè ell és catedràtic emèrit d'Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC. I ha publicat un llibre amb una portada molt, molt atractiva que diu, de l'editorial Càtedra, 2 grados más no son para tanto. És el comentari aquest de cunyadisme, de barra de bar, o,
sí,
escolta,
sí.
No, esteu fent-ne un gramassa, no? I el subtítol és Una història del negacionisme climàtic. José María, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Estic encantat d'estar aquí.
No, nosaltres també,
més.
Per parlar aquests 20 minutets. 2 grados más no son para tanto. El nostre redactor, tots tenim frases, explicacions per explicar això que molta gent no entén. El nostre redactor, el Gori Massip, home del temps, diu, jo sempre ho comparo amb la febre. Oi que 37 o 39 és molt diferent de l'estat d'una persona? Doncs... aquesta és una.
Sí.
I el José María Valdesano, això com ho ha explicat?
A veure, tenim que diferenciar molt, d'una forma molt clara, una cosa és el temps, una cosa és la meteorologia i altra cosa és el clima. Mm. I la gent actualment ho té absolutament mesclat tot. La realitat és que la raó principal per escriure aquest llibre va ser no pensar en solucions, no pensar en, és pensar en futur, però degut a lo que hem fet els últims 70 anys.
Uh-huh.
I en realitat és un llibre que, d'una forma, és un assaig,
sí,
però essencialment és un llibre d'història.
300 pàgines, 10 capítols, no és un llibret.
No. Hi ha dues històries en el llibre. El primer capítol és la història de la ciència climàtica, que penso que era important fer una posada en marxa de què ha sigut la ciència climàtica que no ha aparegut així de la noche al dia. I altra és tota la història del negacionisme climàtic, perquè hi ha un punt molt important, i és que molta gent no sap que als anys 50 tota la investigació de on és un punt de partida important de la ciència climàtica, la curva de Kellin, que va ser la primera vegada que es van fer mesures regulars de diòxid de carbon, de CO2, va ser pagada per petroleros de Los Ángeles. I que, a més, en l'any 59 se celebrava la primera, los 100 anys que se comercialitzava ja petroli als Estats Units. I van fer una celebració en la Columbia University en New York. I van invitar a Keller, que és el padre de la bomba d'hidrogen, para fer-les que va fer la conferència.
Vale. I precisament això de 100 anys de l'aniversari del petroli, 1859, als Estats Units.
Exactament, exactament.
Vale.
I en el seu presentació, el seu discurs, Keller les va dir: si continuem quemant combustibles fòssils, tindrem un problema seriós en el clima per escalfament.
1959.
És a dir, que als anys 60 les corporacions dels combustibles fòssils ja sabien perfectament que si continuaven fent un model de civilització basada en els combustibles fòssils, tindrien un escalfament global que donaria pas a un canvi climàtic. Podem distingir diverses fases. De l'any 59-60 al 90, essencialment és un moviment d'un negacionisme molt primari o molt bé elaborat per estratègies de les companyies de los combustibles fòssils, del petroli i carbó, en aquella època. Un primer període d'un negacionisme tant del canvi climàtic com de la causa del canvi climàtic. Però el 89 cau el muro de Berlín i aleshores el pensament, especialment americà, és que hem guanyat als comunistes. Però el tema de canvi climàtic ja havia començat a explotar.
Sí.
90, 92 està el Conveni Marco de les Nacions Unides. En 1989 el panel intergovernamental del canvi climàtic era un tema que ja havia explotat a nivell internacional. I aleshores això ens porta que decideixen fer un canvi d'estratègia. És a dir, ja el Global Climate Change Coalition ja està ahí, és l'agrupació no únicament de combustibles fòssils, indústria química, fertilitzants, és a dir, tot un conjunt de la indústria que ja s'ha fossilitzat.
Clar, no és només el petroli dels transports.
No.
És tots els fertilitzants del món.
És tota una fossilització, no únicament del sector industrial, sinó una fossilització de tota l'economia mundial.
Clar.
Entonces, en síntesis, després han vingut dos fases més. És a dir, en el 90 passen, ja l'objectiu és no podem que tot el tema del canvi climàtic, de l'escalfament global, ja és l'explosió econòmica del neoliberalisme, aleshores és a dir, no regulació, i passa una fase ja de 5 anys de laboratoris d'idees, donde se desenvolupa hasta el 2005-2010 tota una campanya al mig és ja la COP de Copenhague 2009, el Climate Gay, però tot manipulado, sobretot hi ha una explosió d'informes i llibres contra el canvi climàtic.
Clar.
Però a partir del 2005-2010 és l'explosió de les xarxes socials.
Clar.
I ja hi ha una utilització fins a aquest moment. I en aquest moment, el 2020, liderat per un grup de 6 famílies petroleres nord-americanes fortament religioses, conservadores i neoliberals, munten el projecte 2025, que és l'agenda política de Trump en aquest moment, que és fer possessió total del govern dels Estats Units. Trump, negacionista climàtic impedernit, el secretari d'Energia, el president de l'Agència de Protecció Oficial, i podien continuar. És a dir, són quatre fases importants con un seguidisme essencialment d'Europa i després del resto del món. És a dir, en síntesi és 1960, ja tenen consciència de que...
Sí, sí, amb la conferència de Keller, etc.
Tenen consciència de que si continuen con un model de fòssils tindrem un escalfament global.
I després...
Però l'objectiu qual és? Continuem con els combustibles fòssils. I tot el negacionisme en realitat és no un element més, és tota una estratègia per fossilitzar la societat. I l'hem vist a la Covid. La Covid, l'any 20, con la Covid, totes les ciutats es van quedar buides. No tràfic, era ja a final d'hivern, primavera, per tant la calefacció també estava a baixa, però les emissions de CO2 van baixar únicament un 7%.
Sí.
Quiere decir que toda la sociedad está en una civilització de combustibles fòssils i està fossilitzada.
José Luis.
Hi ha un aspecte que m'agradaria destacar, professor, i que sé que possiblement serà complexa. I és que bona part d'aquesta posició negacionista ha vingut de l'acadèmia, de la pròpia universitat en concret, de la pròpia UPC, sense anar més lluny. Tu has tingut companys a la universitat que negaven i que defensaven els fòssils i que són grans defensors del petroli als mitjans de comunicació i a les conferències. Des de tu, que sempre has estat coherent i que no has tingut cap problema de mullar-te, en el cas del 80 km per hora va ser paradigmàtic, sí, no? L'enfrontament que vas tenir amb coherència i amb una solvència i un rigor molt destacables. Com veus aquesta posició?
Bueno, és una posició de... És una posició que forma part, una part molt important, no únicament dins del mitjà acadèmic, però en el mitjà acadèmic hi ha persones representatives, és veritat, que tenen una posició molt, molt activa en el negacionisme, però con molt interessos, que podríem dir. Però si tu fas enquestes, els resultats de les enquestes, especialment si parlem únicament de les enquestes en Espanya, surten que no, que moltes persones estan assustades del canvi climàtic i estan per les mesures. La realitat és que no. La realitat és que hi ha una càrrega en la societat espanyola i catalana molt forta que té dos components. Una és molt influïda per tota la pressió en aquest moment de xarxes socials i mediàtica, i per l'altra d'un acomodatisme molt important. És a dir, bueno, sí, tot això és important, però bueno, ja vindrà.
Ja anirem fent, ja xuta i demà ja sortirà el sol.
La persona humana té una, és molt conservadora, i això és bo per a conservar les coses, però a la vegada és un inconvenient quan necessita un canvi, i un canvi urgent i necessari.
Meteotemps.
José María, quan i el José Luis s'hi troba, jo m'hi trobo, tots ens hi trobem, quan tu en una xerrada vas molt amb la bandera verda, la gent, bueno, el que deies fa uns instants, no n'hi ha per tant, bueno, anirem veient, etc etc. I al final moltes persones només entenen, i aquí lligues tu a ciència i lligues economia i societat, només
i salut
tenen, i salut, evidentment, el que són els diners, l'economia, que al final ho mouen tot. Serà la manera aquesta d'entrar amb raó?
Jo penso que no. Perquè ja hi ha un moviment molt important. A veure, la part de reducció d'emissions més, diguem, més primària, no tan fàcil, però més primària, és la producció d'electricitat. I això en Espanya afortunadament, des dels anys 20 ho estem fent bastant bé. Tendríem que tindre encara més ambició, però estem fent bastant bé. Però la meva opinió és que discutir amb persones negacionistes no té molt sentit, perquè és un posicionament molt radical i molt emocional. És a dir, jo te dono dades si tu les analitzes i si te les creus bé i si no també. És el teu problema, no és el meu. I per l'altre costat, la qüestió és que quan hi ha un episodi de meteorològic extrem, per exemple la Dana de València, ha quedat a València. Quan hi ha inundacions greus a Bangladesh...
Ha quedat a Bangladesh.
Quan hi ha focs a Califòrnia, està, etcètera, etcètera, etcètera. Jo penso que donarem el canvi, no por raons econòmiques, quan hi ha un canvi d'un fenomen extrem important que afecte a tota una regió, en el sentit anglès del terme, una regió important.
Per exemple,
si les perspectives estan com estan i les dades estan com estan, i hi ha tot un procés de tropicalització o hundiment de les aigües en l'Atlàntic i Nord, i que tot el fred que s'està portant quedarà en tota la zona del nord d'Europa i farem un canvi, no de la nit al dia, però sí en un període de temps de molt curts anys, aleshores, i passarem a tindre un clima, en lloc del clima mediterrani, un clima més pròxim al clima canadenc, pues aleshores jo penso que sí que hi haurà una reacció social al respecte. Però, mentrestant, no.
Durant molts anys... es van posar... Hi va haver una línia, fins i tot editorial, de publicar llibres de canvi climàtic. Hi va haver-hi... Els anys va coincidir amb la presentació del documental de l'Al Gore, el 2006. Entre el 2006 i el 2015, jo diria que hi va haver-hi gairebé cada mes es publicava un llibre sobre canvi climàtic. Crec que en aquell moment era la novetat i era la sorpresa i era el que la gent li va despertar l'interès. Però a partir, com tu bé assenyales, de l'any 2015-2020, es produeix un fenomen exactament al contrari. El que es comença a publicar són llibres de negacionisme climàtic. I comencen a sortir llibres de gent que nega, que no és per tant, exactament. Per això el teu llibre, jo crec que és molt important en el moment en el que surt. Primer, per l'autoritat de l'autor. Després, perquè Càtedra, del grup Anaya, no és una editorial menor. Perquè molts d'aquests llibres que estava parlant abans eren autoedicions o editorials una mica, doncs, que ja els hi anava al rock and roll editorial, no? Què esperes del llibre, José María?
A veure, la raó d'escriure el llibre ha sigut una voluntat de deixar negre sobre blanc tot el que és la història de la ciència climàtica i la història en dades de intentant ser el més objectiu possible de tota aquesta història del negacionisme climàtic que ha influït i que està influint en nostra societat per retrasar al màxim un problema que la pròpia indústria dels combustibles fòssils, la pròpia fossilització de la societat ha creat. I la voluntat era deixar des del màxim de rigor objectiu que una persona pot tindre, des d'una perspectiva molt científica, deixar escrit el que ha sigut la història d'aquest procés que ha sigut d'una estratègia molt ben desenvolupada, molt ben portada, i ha sigut una estratègia d'èxit. No podem negar-lo. És a dir, seguim estant aquí
i clar que
amb tota aquesta guerra d'Iran, el problema de crisi energètica, per què? És perquè dependent completament, encara, d'una forma molt important, dels combustibles fòssils i del petroli i del carbó i del gas, dels tres, encara.
I la teva opinió respecte a la situació actual, és a dir, aquesta situació actual, la que estem vivint ara, creus que s'accelerarà el procés o que podem fer el que els climatòlegs diuen un amesetamiento?
No, jo vull... Jo normalment soc una persona que... més optimista que pessimista.
Bueno, ja som tres aquí a la taula.
jo penso que formarà un procés d'acceleració de deixar la producció elèctrica com petroli
per substituir el...
per energies renovables.
Molt bé.
En canvi, el canvi de l'altre sector important, que és tot el tema de cotxes, transport, etc., aquest encara hi ha pressions molt importants per continuar amb l'actual model. Especialment en Estats Units totalment i en Europa d'una forma molt forta.
Perfecte, doncs estem a la ratlla dels 20 minuts, no tenim més temps, però sí que queda aquest llegat, ho acaba d'explicar clarament el José María Valdesano, amb aquest llibre que vol situar...
És un llibre imprescindible per tenir a mà, és una vacuna contra el cunyadisme, perquè el José María
Valdesano... Vacuna contra el cunyadisme,
carai. El José María Valdesano és una professor, és una persona, hi ha molts autors que han publicat llibres sobre el canvi climàtic, entre ells tu i jo, però...
Sí, home, però... No, compares, no, no.
Per això
no
dic que el professor Valdesano el que fa és posar i dir, mira, tu puedes decir lo que quieras, però...
Però això ja comença el 1959, amb aquella conferència de Keller.
Molt recomanable, sincerament.
Dos grados más no son para tanto una historia del negacionismo climático o... Segon subtítol, aquest és del José Luis Gallego, La vacuna del cunyadismo. Això no forma part de la portada. Editorial Càtedra, de Naia. José María Valdesano, catedràtic emèrit d'Enginyeria Ambiental de la UPC. Moltes gràcies.
Enhorabona.
Moltes gràcies,
professor.
Adéu-siau.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Va, Meteoterra, i anem a parlar, ja s'acosten, ja són aquí els tomàquets i l'explosió de la temporada, la primavera, ja està molt avançada l'estiu, ja és a les portes i, en definitiva, els tomàquets, i si són de varietats locals, ens entusiasmen. I en Jordi Puig ens diu que són més riques aquestes varietats locals en antioxidants. Jordi Puig, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Bé, escolta'm, l'estiu ja és aquí a les portes, encara no ha arribat, però vaja, els tomàquets i altres elements del món de les hortalisses ja ens demanen pas. Però ens interessa i molt aquest estudi científic, això no és un estudi de barra de bar, a mi em sembla, etc etc, sinó que és un estudi científic. Si no vaig errat, Universitat de Barcelona, i realitzat a la finca Can Gallina de Canet de Mar. Explica'ns, situa'ns.
Sí, això ho vàrem fer fa 3 o 4 anys, el temps passa molt ràpid, i una mica la hipòtesi que teníem de partida era que el tipus de fertilització del sòl i les varietats locals condicionen la qualitat final dels nutrients, doncs, que tenen aquests tomàquets. En aquest cas ho vam estudiar amb tomàquets. I una mica el que vàrem fer va ser comparar varietats modernes amb varietats antigues, i les vam sotmetre a diversos tipus de fertilització. Dos tractaments eren amb adobs molt rics en nitrogen, és a dir, que ens hi vam abonar, mai més ben dit, amb aplicar nitrogen, i un altre era amb un fertilitzant, que és el que faig servir jo a casa des de fa molts anys, que és molt pobre en nitrogen i ric en carboni, d'acord? És un fertilitzant que podria semblar el mantell que hi ha en un bosc, és a dir, tota la capa superficial de fulles i branques que van caient al bosc i que es van acumulant allà. Per tant, una mica, el punt de partida va ser aquests dos grups de tomàquets, uns que serien d'aquests tipus corn de cabra o meta de cabra, diguem-ho així, que són allargats, i després els tipus Montserrat, que són aquests més rodons i buits per dins. Per tant, vam fer aquesta comparativa.
Escolta'm, i la comparativa, quin resultat ens dona?
Clar, el resultat va ser bastant espectacular, perquè, per sort, a Can Gallina, els sòls que tenen són rics, i per tant el que vam poder veure és que les produccions amb més o menys fertilització eren força iguals, És a dir, que no variava la producció. Per exemple, vam veure que la varietat Cornabel, que és una d'aquestes de corn de cabra, per dir-ho així, és allargada, va ser la més alta, al voltant de 30 tones, i les varietats Montserrat doncs, es van quedar pràcticament doncs, a la meitat o es ratllant les 20 tones, però per sota, que això és un clàssic de les varietats. Algunes són més productives que d'altres. Però aquest efecte de la productivitat, després el que vam fer va ser començar a mirar els antioxidants, és a dir, els polifenols.
Que i aquí són és on van començar.
Exacte, és a dir, podem fer molts quilos, però si no són rics en nutrients, doncs malament, d'acord? Sí. Per tant, aquí és on anàvem, no? A buscar aquesta anàlisi d'aquests nutrients claus per la vida humana, també, no? Perquè, en el fons, són essencials per nosaltres. I aquí va venir la sorpresa. La sorpresa va ser que en els tractaments, és a dir, a les parcel·les on havíem col·locat menys nitrogen, especialment el fertilitzant aquest que us deia, que és ric en carboni, vàrem veure que les varietats antigues eren les que carregaven més de polifenols. I, en canvi, les modernes ho feien menys. I, a més, el que vam poder veure és que en un d'aquests grups, sobretot els allargats, els tipus pauroter, apareixia un polifenol concret que es diu naringerina, que és exclusiu d'aquest grup. I, en canvi, en els Montserrats n'apareixia un altre, que és l'àcid clorogènic, d'acord? Això són especificitats, diguem, tècniques, però ens va permetre veure això, no? Que el que són aquestes varietats locals més ben adaptades, en el moment que estan estressades per falta de nitrogen, automàticament què fan? Generar antioxidants per defensar-se, d'acord? Per protegir-se. I això és vital perquè a nosaltres ens afavoreix molt, no? Uh-huh. Ens genera també un sistema immunitari, unes defenses naturals més potents.
Clar, al final m'hauré d'imprimir tot aquest programa, tot aquest guió, i portar-lo a qualsevol de les taules on comences a parlar de que, mira, gastes doncs, això que és ecològic, que és orgànic, i surt el personatge de torn, sigui amic, amiga, familiar, i et diu, bueno, escolta, no n'hi ha per tant, perquè al final tot arreu no sé què, al final ens hem de morir d'alguna cosa, és veritat, però, en definitiva, estudis científics com aquest demostren que els conreus orgànics i el que ens surt són infinitament més favorables per la nostra salut que els industrials.
Sí, sí, i jo sempre faig la comparativa, que en aquest cas seria, per exemple, un corredor que el posem a córrer descalç i un altre que el posem a córrer amb les millors sabates del mercat, no? És a dir, el corredor que corre amb les millors sabates del mercat serà més ràpid i anirà més de pressa inicialment. Però en el moment que se li desgastin les sabates i se li trenquin, aquell corredor quedarà absolutament frenat. En canvi, un corredor que l'hem posat descalç des del principi, se li va enfortint la sola del peu, se li va enfortint el sistema, diguem, muscular...
Immunitari
acabarà...
muscular.
I acabarà arribant segurament molt més lluny. Per tant, una mica la comparativa seria aquesta, no? En el moment que està un sistema, un organisme estressat per falta d'algun nutrient... doncs genera tot un sistema natural de defenses o de nutrients que li permeten sobreviure. De fet, tots els sistemes orgànics vius de la Terra estan dissenyats per viure en condicions d'estrès. I ara, doncs, nosaltres, inclosos nosaltres mateixos, doncs estem en condicions de no estrès i això ens mata, literalment.
Doncs, Jordi Puig, fantàstic sentir d'aquests estudis que en definitiva certifiquen el que defensem des del primer dia aquí. Primer de tot, proximitat, perquè evidentment en la proximitat afavorim moltes coses, però també una miqueta el control del que ens arriba. És més fàcil, no?, que vés a saber aquests viatges de segons què. I sobretot, sobretot aquest ús o aquesta agricultura orgànica, regenerativa, etc, etc, que de forma científica un cop més es demostra que és molt, molt més favorable per la nostra salut i per la salut dels sòls, dels terrenys agrícoles del país. Jordi Puig, com sempre, una abraçada.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Meteotaula.
Va, ens enfilem, i ens enfilem una miqueta al prelitoral. Allà hi ha Castellbisbal, a cavall del litoral i prelitoral, a tocar del Llobregat, i allà hi ha un lloc de taula d'aquells històrics, el restaurant Ca l'Esteve, a Castellbisbal. El cap de cuina del restaurant i gendre dels propietaris, el Xesco Bueno, ens acompanya aquí a l'estudi. Què tal, Xesco?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer. Escolta'm, jo t'haig de confessar una anècdota familiar. Resulta que els meus avis materns eren de Sant Just i aleshores, quan jo era petit, amb la meva germana, com que el meu pare tota la vida s'havia dedicat a l'hostaleria en una fonda modesta al centre de Barcelona, al carrer Tallers, allà davant de Discos Castelló, doncs el cap de setmana els avis se'ns emportaven. I el meu avi, especialment, però també el meu tiet, el seu fill, germà de la meva mare, doncs anàvem a dinar, cap aquí, cap allà. I anàvem a Cal Pupinet i anàvem a Ca l'Esteve.
A Ca l'Esteve, no em diguis,
home. I t'estic parlant de principis dels anys 70.
Déu-n'hi-do.
Mai més hi he tornat.
Doncs això
però hi he passat 50.000 vegades per davant i sempre penso en la imatge del 1430 d'un color groc atenuat, allà que paràvem amb els avis, i amb la meva germana anàvem a buscar, penso que hi havia un gronxador o alguna cosa així.
El parquet. Encara hi és. Sí, el parquet.
Imagina't. Ja està. Escolta, anècdota personal, masia familiar amb més de 100 anys d'història, convertida en un referent de la zona. Arrossos, brasa, or propi i receptari català sense complexos. Què és ara mateix Ca l'Esteve?
Jo crec que ho has definit molt bé. Som un restaurant de caire familiar, que presumim de defensar una mica els valors que ara estan molt de moda, no? Com la sostenibilitat, la proximitat, el receptari tradicional, la cuina popular, que es pugui reconèixer en el plat i a la taula, allò que tenim, que les famílies sigui acollidor per les famílies de tota mena, no? O sigui, això és el que ens identifica, no? Una cosa que ens agrada molt també és, no sé, donar la benvinguda a la gent, no? Allò de rebre la gent. No és el que sabem fer, o sigui, no sabem fer una altra cosa com aquell qui...
I una masia que és autèntica, un menjar que és autèntic, un hort que és autèntic perquè la família hi ha pagesos que allà al voltant doncs conreen vinya, mongetes, tomàquets, etc. I a més, producció eco. Per tant, sense pesticides, sense fertilitzants químics...
No tant. No sé, si quan s'ha d'intervenir s'intervé, perquè si no, no colliríem.
Clar, però vull dir, de base, el que és una agricultura intensiva d'anar tirant allà sacs de fertilitzant,
no és així.
Perquè si no, hi ha moments que si no s'intervé, allò ho perdries
tot. No ho colliries. Hi ha mínima intervenció i el que hi ha diferent també és quan tu intervens a la teva horta, al teu hort, saps què estàs fent.
Clar.
Si tu has de menjar tu, ho fas d'una altra manera i també deixes passar el temps prudencial per collir, ho renta o no rentis, però si la vinya, si no la sulfatem, no tindríem raïm. O sigui, això és així.
Quarta generació vinculat a aquesta masia familiar. Aquí posa que ets el gendre.
Soc el gendre, sí, estic casat amb la Maria, que és filla dels meus sogres, evidentment, de l'Esteve i la Maria. Jo em perdo amb les generacions, també. Ja no sé
a mi m'ha passat tota la vida, eh? Benvingut, també. Sí. No et demano explicacions, ja no sé qui és, perquè qui. Ja sé qui, què ja, passaria.
Jo sóc el nou vingut.
El nou vingut. I a tu t'han posat allà en el foc, a les calderes.
Sí, jo vaig entrar de la mà de la meva dona i la meva sogra, sí. I la meva sogra anava fent passets enrere i jo passets endavant, mm-hmm. I hi ha un relleu generacional, no? Sense trencar amb el passat, eh? O sigui, ha sigut un relleu pas a pas, fent jo una mica en mica la meva cuina, que no deixa de ser una cuina catalana, mm-hmm. I la meva sogra deixant-me espai i territori perquè jo pogués fer la meva, no?
Aleshores, aquest pas de 100 anys de tradició familiar, etcètera, etcètera, i continueu amb l'essència de la cuina catalana, aquest deixar-te pas a on es nota en els fogons de Cal Esteve?
Potser es nota a la introducció dels arrossos per començar, no? Quan jo vaig arribar a Cal Esteve es feien arrossos, però es feien, no sé si recordo bé, un parell d'arrossos o tres com a molt, i ara en tenim 11 a la carta.
11 arrossos.
I una cosa que ens identifica és que fem arrossos per un, sempre, des del primer dia. Per un? Sempre.
Uau!
Sempre. És un trasbals a la cuina sovint perquè una taula de 6 poden demanar 6 arrossos diferents, evidentment.
Clar, clar.
Però jo sempre dic que per què no es podien fer arrossos per uns?
Sí, perquè feina. Arribes i... Jo vull aquest arròs. Jo...
A mi no em ve de gust.
A mi no em ve de gust, no sé què. I, bueno, al final sempre hi ha algú que pringa la taula d'intentar-se adaptar, etcètera, sí. etcètera.
Ho hem fet fàcil d'acord. Per la gent i aquí ens hem fet un forat.
Què és la paella dividida en tres parts?
Això li diem hat-trick.
Com li dieu?
Hat-trick.
Ah, el hat-trick.
Som molt de futbol, també.
D'acord,
no?
Aleshores, no sé de quin equip sou.
Bueno, som del Barça.
Val, per tant, una temporada brillant.
Brillant. Bueno, una dècada brillant, podem dir.
Sí, clar, perquè dona la sensació... Sí, perquè...
Sí, portem molts anys. Que...
Molts anys. Ja vam enganxar període Guardiola, que exacte. Allò va ser exacte. Èpic i descomunal, però sí.
Els que tenim un passat sabem que no sempre ha sigut així. Però els petits pensen que això és el més normal del món i no pas.
Aleshores, hat-trick, què hi trobem aquí?
Bé, hem fet una paella separada en tres, com si fos el dibuixet aquest dels cotxes famosos, aquest del Mercedes, no?
Sí.
I que tres departaments estancs, on tu pots coure tres arrossos alhora.
Diferents,
un amb brou de peix, un amb brou de carn, o com tu vulguis, que no es barreixen els gustos, i el podem posar al mig de la taula, en un plat giratori, com ara els japonesos, així o els xinos, que
van... Ah, hosti.
I pots anar picant i compartint aquest arròs, no? Bé, la idea va sorgir d'una amistat que tenim, que em va enviar una foto que va haver una paella així feta, i com que jo no sabia on comprar-la, vaig agafar una paella gran, vaig anar
al Ferrer de Torn,
al poble.
Val.
Escolta'm,
bé, però encara n'hi ha manyars?
Sí, pocs, però n'hi ha, eh?
Sí, perquè, escolta...
I al poble en tenim un de bo, un manetes, i li va dir, tu em faries això?
Sí.
I em va fer la primera, sí, molt rústica, que encara la guardem.
Val.
I va tenir el seu èxit, no? I, bueno, hem anat...
Hosti.
Al final l'hem trobat a internet, ja te la fan a mida, te la fan perfecta ja, sense que es vegi la soldadura i tots aquests punts tal, i bueno, permet coure tres arrossos a la vegada i tenir tres arrossos diferents a taula, que a vegades venen dues persones i volen un hat-trick.
Perquè habitualment com funcioneu? Carta, sempre hi ha algun menú entre setmana?
Tenim el restaurant gran, diguem-ne, i davant tenim un bar, i en el bar fem el cobert diari per qui vingui el menú, un menú de 13,90.
Ah, caram.
Que ve a sortir és 14 i pico, perquè sempre fas un tallat.
Sí.
Fas un refresc diferent del que entra o no entra, i és una mica més, però un menú humil, popular, de menjar de casa, que diem nosaltres. Jo, munt d'atendre amb patates, coses de l'or, sempre hi ha una verdura, un llegum, una carn, un peix, uns ous al plat... Coses...
Vaja, que no moriràs aquella setmana fotut d'acidesa a la panxa ni res de tot això.
Nosaltres encara cuinem.
Clar, bé, això t'estic dient, perquè...
Dic encara perquè això em sembla que es va perdent, eh? Cuiners que com n'hi ha... Cuiners com a gent que cuina, vull dir, que cada vegada costa més de trobar, i sobretot costa més trobar gent que en sàpiga què és un fricandó o què és una samfaina, no? quin gust ha de tenir això, no? Sí que sabem, som molt exòtics, nosaltres ens agrada molt tot allò que ve de fora i sabem ràpid què és un ramen o què és
ho diu el ramen, el sushi, bueno. Vaig provar en els dos casos una vegada, mai més, però no per un tema de... Tema, a mi m'agrada molt menjar, m'agrada el bombi, etc etc. Però, escolta, provar-los molt bé, però jo amb aquest menjar no hi disfruto, tot i que, escolta, alguns dels tocs orientals, soges, espècies... Benvingut, benvingut,
jo venia, m'entens? Venia cap aquí pensant en coses que potser em preguntaries, potser volia dir-te, i quan jo defenso aquesta cuina catalana, sempre penso també què és el que tenim que no sigui català i fem servir, i perquè és un treball que fem interior. I és, aquesta és una, la salsa de soja jo la faig servir. O sovint tècniques que no són pròpiament d'aquí, perquè ens hem d'enriquir de les tècniques de fora, i si trobes un producte que t'agrada, per què has de ser tan talibant i dir, no, a casa meva no, tampoc, no cal.
Clar.
Però també te puc dir que el cas no fem servir.
Val.
Però, i no només perquè vingui de fora, potser és perquè a mi no m'agrada precisament molt.
A mi no m'agrada gaire, tampoc.
No m'agrada gaire, ve de fora, doncs el deixem fora. Això no vol dir que a casa no te'n mengis una d'un, però,
sí, en el restaurant.
Si tu vols defendre un estil de cuina a catalana, doncs hi ha coses que no tenen gaire sentit.
En aquest sentit, crec que reivindiques la recuperació d'alguns plats. Per tant, vas a buscar també alguna sorpresa.
Reivindico la nostra cuina i, i sovint, sobretot ara, és més exòtica la nostra cuina que no pas la de fora.
Hosti, sí.
Perquè trobar una escudella ben feta costa molt.
I trobar un restaurant en què els arrossos siguin honestos...
Això costa més encara.
Honestos. Per què? Perquè saps que és fotut, molt fotut, el personal a l'hostaleria, ho ha estat sempre.
Sempre.
I, evidentment, si el cuiner que fa els arrossos no hi és, estàs mort. Aleshores, correcte, la cinquena gamma... saps que
en
alguns restaurants fins i tot de molt renom
I tant.
Funciona molt, que no vol dir que no sigui bo, perquè evidentment saps que hi ha empreses de cinquena gamma i aquí a Catalunya crec que hi ha la de l'Alt Urgell allà a Coll de Nargó per allà, que és un tro i d'això, però clar, l'essència aquella de l'oli de l'olla de fundició de...
Bueno, sense ser nostàlgics, no? Tampoc n'hi ha processos que potser amb la cinquena gamma o cuines industrials doncs han afavorit el producte, no sé, per dir-te, o si tu fas unes perdius en una cassola amb vinagreta a la cassola d'una amb una,
ja sé per on vas.
I aquella que s'enganxarà, aquella que no tant,
evidentment.
I l'altra feta al buit d'una amb una, són totes estàndards, no? Potser hi ha qui pensa que això és un guany i hi ha qui diu, no, a mi ja m'ha l'agafat de la cassola, a mi no. Bueno,
a mi em continua entusiasmant l'agafat de la cassola, eh? És una cosa que reivindico.
Cassola, mira, vam fer amb un company un dia una conversa telefònica, bueno, de WhatsApp, d'aquestes, que dius, m'envia una foto.
Ens queden dos minuts i anem dos minuts passats, imagina't.
I em va dir, mira, això és el que mengem els cuiners, el que no arriba mai a taula. I era un sucarrat d'aquests d'una safata de fer patates al forn. Buah. I dius, aquestes van pel client i aquestes s'han enganxat pel cuinet.
Clar, clar. Escolta'm, una de les coses que feu, tallers de cuina i activitats gastronòmiques.
Sí, perquè en tenim una petita aula culinària. Fèiem cursos a dintre del restaurant, però trobàvem que la gent que venia deia, és que així és molt fàcil amb una cuina com aquesta, ja, i com aquesta. Ja. I jo, com que tinc un passat de professor, que vaig treballar a Hoffman molts anys...
Ah, ostres!
I m'agrada molt la pedagogia i fer classes, doncs vam decidir obrir o fer un petit taller. I tenim una cuina de casa amb un taulell molt gran, com si fos una taula per 12 persones.
Sí, sí, sí.
I allà venen la gent i jo faig tallers de cuina, doncs tallers d'arrossos, tallers de cuina catalana... I molts tallers a demanda, no? Escolta'm, Xesco, mira, voldria aprendre amb uns amics a fer un turbó.
Bueno, hòstia,
doncs veniu.
Perdó, eh? Hòstia, ja me l'estic imaginant, el turbot allà, buah.
Bueno, perquè vam fer un taller de filtejar un turbó i fer-lo al forn. Ara tindrem un d'esmolar ganivets que sembla que no en sabem i amb un company que s'hi dedica i dic, fem un taller aquí d'esmolar ganivets a veure què tal i, bueno,
caram,
fem això.
Caram. Xesco, doncs, meravellós.
Hauràs de venir per...
Sí, per recuperar records. Això. Sí, 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 perquè mira, entre Cal Pupinet, entre Cal Esteve, després, bé, diversos, que, bueno, no me'ls acabaria.
Que s'ha d'anar.
Imagina, Cal Quirze, Esplugues... bé, molts que corríem i que
i
mai més, alguns perquè han tancat i d'altres, doncs, perquè, escolta... Va, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Perfecte. Molt bé.
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà? Hem de continuar parlant de calor molt intensa els propers dies, clarament superior a l'habitual, que aquest divendres encara es mantindrà dalt de tot, altre cop amb possibilitat de rècords en alguns observatoris. Dissabte i diumenge ja no, però la calor continuarà marcada, tot i que baixarà la temperatura a tot el país, encara que aquest descens es notarà més al final del cap de setmana, diumenge, més que dissabte, i respecte als valors actuals, allà on baixarà més és a l'interior i a muntanya, també a la costa, però no tant. Peticions a la carta, moltíssimes, és temps, evidentment, de gaudir de l'aire lliure. Dissabte ens pregunta el Jan, tarda nit a Agramunt, quin temps farà? Doncs en principi nuvolades potser sí i bastanta calor, tot i que de nit ja refrescarà una miqueta, però a la tarda i al vespre encara la calor serà marcada. Martina Ramió, la previsió per aquest dissabte, Rodonyà, en principi sol, calor, una mica més moderada, però vaja, temps més d'estiu que de primavera. Diumenge, Bruna Codina, Arenys de Mar, doncs sembla que sol i núvols conviuran, potser més sol fins a mig matí, a partir del migdia i la tarda amb nuvolades. Farà caloreta, o bastanta calor, no tant com aquests dies, però es notarà. Lucas Carrasco, volen passar el dia a la platja de Castelldefels, diumenge. Bé, com més d'hora millor, la calor no es mantindrà igual, baixarà una miqueta, 3-4 graus, però bé, en definitiva no impedirà anar a la platja, ni ha de ploure, tot i que puguin aparèixer alguns núvols. Cap de setmana en general, Fira Medieval legendària, ara sí, a la Seu d'Urgell, el Kilian ens ho pregunta. Doncs Kilian, aprofiteu els matins perquè les dues tardes, la de dissabte, però sobretot la de diumenge, hi pot haver tronades i la calor marcada de dia però més fresca de nit. Tiago Vilalta, cap de setmana de la festa Viu3cat a l'anella olímpica de Barcelona, si ens respectarà el temps, doncs sí, hi serem els meteos i serà la majoria, bé, la majoria, molta de la gent que treballa a TV3, ens veureu allà i sí, el temps respectarà la festa. Evidentment, Gina Bonet, cap de setmana a Rialp. Doncs algunes tronades de tarda, dissabte, diumenge, matins de sol, calor de dia, bastanta fresca de nit. Finalment, Noelia Feliu diu que ja tenen gairebé a punt la Patum i quin temps farà aquests pròxims dies a Berga. Clar, ens demana que els dies forts, la previsió pels dies forts que van de dimecres 3 a diumenge 7. El problema és que falten bastants dies i precisament a partir de dimarts o dimecres podrien arribar algunes tronades i baixar la calor. Noelia, falta dies. Si et dic qualsevol pronòstic ara, quedarem bastant malament.
La setmana que ve.
La setmana que ve parlarem àmpliament d'energia renovable, d'energia eòlica, parlarem de la girocleta que va més enllà de Girona i dels taxis gratuïts. I com que serà el primer programa de juny, a veure què ens espera aquest estiu. Hi ha una dita que diu, el juny, l'estiu no és lluny?
Bé, ara aquesta dita pobreta és desgraciada, perquè el mes de maig doncs ja tenim l'estiu i anem pel pedregar. Bé, en definitiva, sigui com sigui, estrenarem el nou mes, que teòricament és el mes d'inici de l'estiu. Bé, teòricament i en la pràctica, però vaja, el que ens ha portat aquest juny i ens continuarà portant. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, xarxa X i 3catinfo. 5 maneres de escoltar-nos digitalment. José María Campillo, Gori Massip, Núria Ventura i Francesc Mauri, les 4 persones que han fet possible aquest programa d'avui i molts més. Que vagi bé.